Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Les víctimes sabadellenques del coronavirus tindran el seu homenatge a la primera quinzena de juliol, segons ha confirmat avui al Cafè de la Ràdio l'alcaldessa Marta Ferrés. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Karen. L'acte serà a l'entorn del taulí amb aforament limitat i possibilitat de seguir-lo de forma telemàtica.
Intentarem fer una combinació de les dues coses. També hem de veure aviam exactament en la fase en la que estem, doncs, evidentment, que és el que és permès fer. Nosaltres estem pensant, doncs, segurament, fer-ho en tot el parc taulí, que és un espai gran de parc i, per tant, que pot permetre, doncs, tenir gent, però és evident que hi haurà d'haver un seguiment, doncs, telemàtic, perquè allò que ens agradaria fer, no, diguéssim, és poder convidar totes les entitats, a tota la ciutadania, doncs, a poder assistir, no? Segurament, doncs, no podrà ser, no sé, hi hagi un canvi, doncs, aquí el mes de juliol que ens ho permetés fer, com et dic, i per tant haurem de controlar molt l'aforament, no?
Tot plegat ho ha anunciat quan es compleix un any de la seva investidura com a alcaldessa.
Sabadell podria entrar en fase 3 abans del cap de setmana.
La Generalitat ha demanat al Ministeri de Sanitat que la macroregió de Barcelona, en la qual es troba Sabadell, i Lleida també facin el salt entre dimecres i dijous. D'aquesta manera s'assoliria abans que s'extingís l'estat d'alarma el 21 de juny.
Comença la remodelació d'un 60% dels jocs infantils de la ciutat.
Des d'ara i fins al novembre renovaran 152 àrees de jocs distribuïdes per tota la ciutat. Les primeres actuacions han arrencat avui al Parc de la Roureda i a la plaça Vilarrufat.
I en esports, el Sabadell vol ser el següent tercer de grup que ascendeix a segona.
Els arlequinats volen allargar la tendència dels últims anys, ja que en 3 dels últims 4 play-offs sempre ha pujat un tercer classificat. Tot i això, en els últims 11 anys, només 5 dels 44 ascendits havien acabat tercers a la Lliga.
Són algunes de les notícies que us explicarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 23 graus a Sabadell, temperatures que han baixat lleugerament després d'un cap de setmana en temperatures que s'han enfilat per sobre del que ens tenien acostumats en les últimes dues setmanes. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem al Jordi Toda. Bona tarda.
Continuem amb aquest juny amb temperatures força agradables i amb ambient inestable, inestabilitat que es mantindrà durant diversos dies d'aquesta setmana. La temperatura ha pujat a hores d'ara a la Ribera d'Ebre, per exemple, se superen els 30 graus a Vinebre i a Benissanet. En general, avui els valors es mouran entre els 25 i els 30 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre, entre els 19 i els 24 al Pirineu i entre els 23 i els 28 a la resta del Principat. Tarda amb creixement de nuvolades a punts del Pirineu, de punts de muntanya, especialment del Pirineu i del quadrant nord-est, deixant alguns ruixats febles, puntualment moderats en aquests sectors. També és possible que en algun moment pugui ploure a punts del prelitoral. Demà augmenta la inestabilitat amb precipitacions més generals. Fins a mitja tarda pot ploure a qualsevol lloc. A la tarda els ruixats quedarien restringits al Pirineu, Prepirineu i al quadrant nord-est. Demà la temperatura serà més baixa. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, situació molt tranquil·la al conjunt de la xarxa viària catalana i tampoc hi ha incidències a la xarxa més propera a Sabadell. Passen 4 minuts de les 7, entrem en matèria. Sabadell homenatjarà les víctimes del coronavirus en un acte públic que tindrà lloc la primera quinzena de juliol als voltants del Parc Taulí. L'alcaldessa Marta Ferrés ho ha confirmat avui en una entrevista al Cafè de la Ràdio. Malgrat que la ciutat es va sumar als 10 dies de dol decretats pel govern espanyol, l'Ajuntament vol fer un acte propi.
Un esdeveniment que servirà d'una banda per recordar les persones mortes durant l'estat d'alarma, ja sigui per Covid o no, i de l'altra per reconèixer la tasca de persones i entitats que han estat a primera línia durant la crisi sanitària. Així ho ha detallat Ferrés en una entrevista a l'emissora coincidint amb el primer any com a alcaldessa. Marta Ferrés ha avançat que l'homenatge es podrà seguir de forma telemàtica, tindrà límit d'aforament i es delimitaran tots els contactes de les persones que hi assisteixin.
Ha d'haver-hi, doncs, un determinat número de gent i després també perquè, evident, una de les coses que ens estan demanant i que jo crec que és en la línia, és que s'ha de buscar la traçabilitat de la gent que vingui en aquest acte, no? Perquè si passés alguna cosa, doncs sapiguéssim exactament qui és. Per tant, això ens obligarà, segurament, ja et dic, a fer un llistat molt concret, doncs, de tothom que ve per poder-ho, doncs, tenir la gent asseguda, tenir la gent, doncs, amb el seu referent. Això ens dificulta una mica, però crec que, malgrat tot, hem de fer l'esforç, doncs, per fer, com et deia, aquest acte d'homenatge i de reconeixement.
Tot i que no ha concretat la data de l'acte, l'alcaldessa ha apuntat que tindrà lloc la primera quinzena de juliol i que s'està treballant perquè les immediacions del Taulí puguin ser-ne l'escenari. De fet, en l'entrevista al Cafè ha destacat la necessitat de dotar de més recursos l'Hospital de Sabadell i ha avisat que serà molt insistent amb aquesta petició.
Evidentment s'ha de posar molts més recursos a l'Hospital Taulí, que hem vist que és un dels hospitals que funciona molt bé, però que és dèbil des del punt de vista sanitari perquè té un punt de partida, doncs, evidentment, molt més enrere que altres hospitals del país, i nosaltres no pensem acceptar, doncs, que, evidentment, la ciutadania de Sabadell, pel fet de ser Sabadell, doncs, tingui menys recursos que altres poblacions de Catalunya. I després també amb la primària. Jo crec que és l'altre repte que tenim, que s'ha demostrat en aquesta crisi, doncs, que, evidentment, la importància de la primària, sobretot amb el Covid, no?, per detectar els casos, per veure com s'han de tractar, per fer-ne seguiment, per...
Sobre la valoració del seu primer any liderant el govern de la ciutat, Marta Ferrés ha assegurat que està molt satisfeta del resultat obtingut fins ara i ha afirmat que en aquests temps, i malgrat l'aturada conseqüència de la Covid-19, l'executiu ha estat capaç de generar il·lusió, projectes i lideratge. Tot i continuar en minoria després de 12 mesos, l'alcaldessa diu que ara com ara no preveu incorporar ningú al govern municipal, malgrat agrair la col·laboració de Junts per Sabadell.
Qualsevol partit o persona, doncs, que estigui disposada a treballar per la ciutat i que faci propostes que ens semblen, doncs, que siguin interessants pel futur de Sabadell, comptaran amb tot el suport del govern. No? Jo crec que la Lourdes Ciuró i Junts per Sabadell, en aquest cas, des del primer dia han plantejat propostes solvents per la ciutat, amb projectes que la veritat és que portaven molt ben treballats i, per tant, em sembla que seria un error per Sabadell, doncs, aprofitar aquesta experiència o aquest talent, doncs, que ells aporten. No?
Ferrés ha conclòs que un govern amb majoria absoluta no significa lideratge, en al·lusió a la gestió del govern quadripartit.
L'oposició formada per Esquerra Republicana, la Crida i Ciutadans considera que durant el primer any del govern Ferrés hi ha hagut molt poca acció política a la ciutat. Les tres forces també coincideixen en criticar que no hi ha diàleg per arribar a consensos amb la resta de partits. Es desmarca d'aquesta posició Junts per Sabadell, que ha donat suport al govern en moments clau del mandat, com l'aprovació dels pressupostos.
El principal grup a l'oposició, Esquerra Republicana, titlla el govern de coalició de gris per la manca d'iniciatives que han dut a terme a la ciutat. Pel portaveu Gabriel Fernández, l'actual executiu encara veu de projectes del mandat anterior.
No hi ha cap actuació rellevant que canviï la vida dels sabadellencs que no siguin projectes que venien del mandat anterior, cosa que demostra la fecunditat d'aquest mandat. Va ser molt fecund per a la ciutat i encara continuarà sent així, perquè no hi ha cap projecte rellevant sobre la taula del govern. Continua vivint les rendes del govern anterior.
Des d'una perspectiva semblant, ha analitzat la Crida per Sabadell el primer any PSC-Podem. Nani Valero, portaveu dels anticapitalistes, també considera que estan aprofitant la feina feta pel govern quadripartit per fer-se fotos i critica la manca d'iniciativa de Marta Morell de Podem en les seves àrees.
El paper de Podemos en aquest sentit és un paper ben, ben trist, la veritat. És que no es pot dir d'una altra manera. I és trist també pel que significa, no?, sobre temes de feminisme, de drets civils, a la ciutat de participació. Estem fent passes enrere enormes, per molt que el feminisme no és el que ens diuen aquestes senyores constantment, que és feminitzar. Se li han d'aclarir constantment molts conceptes a la senyora Morell.
Adrián Hernández, de Ciutadans, considera que el govern actual no té iniciativa i en aquest sentit considera que és igual que l'anterior. Alhora se suma a les queixes de la manca de consens que el govern Ferrés busca en general, perquè ja té els vots favorables de Junts que li donen majoria.
Que estan perdent una oportunitat d'aprovar el pla de xoc o el pla de ciutat conjuntament, perquè no hi ha negociació amb l'oposició, no tenen intenció, d'alguna manera no hi ha un projecte que engresqui per aprovar-lo de manera conjunta. Per tant, doncs esperaven més ambició, esperaven més projecte de futur.
Lourdes Ciuró, en canvi, defensa el seu model d'oposició constructiva, que aprova mesures al govern perquè aquest li compra els seus projectes. Ara bé, descarta formar-ne part.
Nosaltres ara mateix tenim una postura molt còmoda, estem incidint sense haver d'estar a govern. Estar a govern, doncs, bueno, podem tenir punts de coincidència i punts que no, i des de fora ens permet incidir en tot allò que nosaltres veiem positiu. De moment estem bé tal com estem, no veig que hi hagi la necessitat, diguéssim, perquè podem, ja dic, incidir en els programes i, a més, doncs, en aquest sentit, millorar la ciutat des de la nostra opció de l'oposició.
Un dels reptes que tenen ben a prop la totalitat dels grups municipals és arribar a un acord per fixar les mesures del pla de xoc per combatre els efectes econòmics i socials del coronavirus.
Encara en política, la Junta de Govern local ha demanat a Esquerra Republicana que es disculpi amb el tresorer municipal per haver-lo acusat de participar en la decisió de fraccionar el deute més Mazza. Josep Avellán, però, es va inhibir de prendre aquesta decisió perquè és testimoni de la peça del cas Mercuri que investiga el contracte de la neteja viària. Per això, des del govern local, volen que restauri el seu honor i professionalitat.
I els republicans ho hauran de fer a través d'una disculpa pública, si no, Gibert ja ha amenaçat que emprendrà accions per defensar el treballador públic.
L'Ajuntament també ha anunciat que si no hi havia un posicionament clar de disculpa, l'Ajuntament també donarà cobertura amb aquest funcionari i no estudia emprendre accions perquè així sigui es pugui restablir l'honor, diguem, i la professionalitat d'aquest funcionari llargament reconeguda dins la casa. I també ha sigut reconegut per diferents grups municipals.
Esquerra Republicana no ha respost sobre quines seran les seves intencions, però vol tornar al focus sobre el que consideren que és més rellevant, els diners que es Mazza deu a l'Ajuntament per les liquidacions dels anys 2015 i 2016. Gabriel Fernández és el portaveu del grup.
El tema capdalt del qual avui tots ens hauríem d'ocupar és aquest fraccionament del deute fet durant l'estat d'alarma, d'amagat de l'oposició, sense els avals ni garanties, a favor d'una concessionària i contra l'interès públic, almenys de nostra visió republicana. Posem el focus en aquests 2,5 milions d'euros que ara no són en les arques municipals i que podrien destinar a un pla d'ajudes d'autònoms o ajuts als comerços que mantinguin els empleats o a pacificar el carrer o a l'alberg social.
Ciutadans i Junts per Sabadell també defensen que cal una rectificació per part d'Esquerra, ja que Avellán no va participar en l'expedient del fraccionament del deute. La Crida, en canvi, prefereix no entrar en aquest tipus de demandes entre els grups municipals.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Sabadell podria entrar en fase 3 aquesta mateixa setmana juntament amb la macroregió sanitària de Barcelona i amb Lleida. La Generalitat ha demanat avui al Ministeri de Sanitat que aquest canvi de fase sense haver d'esperar una setmana més. Si Sanitat accepta la demanda, tota Catalunya estaria en fase 3 entre dimecres i dijous, un salt de fase que arribaria abans que decaigui l'estat d'alarma el 21 de juny.
Des de l'Ajuntament de Sabadell veuen amb bons ulls la possible entrada de la ciutat en fase 3 aquesta setmana. De fet, el tinent d'alcaldessa i portaveu del govern municipal, Pol Gibert, assegura que el Consistori sempre donarà suport a les decisions avalades per les dades d'infectats.
Les dades de l'hospital, al final, o de casos que hi ha a la comarca o a la nostra regió sanitària en aquest cas, són les que manen i, per tant, doncs, el criteri tècnic que s'apliqui serà el que nosaltres, com a Ajuntament, evidentment, doncs, recolzarem, com no pot ser d'altra manera. Aquí hi ha experts que són els que coneixen la matèria, que tenen una sèrie d'indicadors que són els que van doncs, regint si podem o no passar de fase 9, la qual la que es consideri tècnicament i sanitàriament més prudent i adequada, doncs, evidentment, serà la que l'Ajuntament serà per a que es faci, no?
En aquest mateix sentit, Gibert assegura que la ciutat està preparada per fer aquest salt de fase i per l'entrada a la nova normalitat.
Com a Ajuntament, nosaltres fa temps que, bueno, fa temps, en els darrers dies, setmanes, en aquest cas, doncs sí que hem pogut anar fent plans per anar avançant el que pugui passar de canvi de fase, diguem, no? A les primeres fases anàvem molt doncs a resposta immediata pràcticament perquè passava tot molt de cop. Ara sí que ja anem planificant doncs, com pot ser mirant amb altres comunitats autònomes, altres regions que tenen una fase diferent, doncs avançant en mesures que puguin posar en marxa un cop tinguem una nova fase, no? Vull dir que aquí també sabeu que si passem a la fase 3 les competències passen a la Generalitat plenament, amb la qual també estarem a expenses del que la Generalitat faci amb aquestes competències, diguem, o acordi, amb la qual tampoc no sabem ben bé com serà la gestió de la fase 3.
El canvi més destacat de la fase 3 és que es permet la mobilitat entre regions sanitàries per primer cop en tota la desescalada. Així mateix també permet reunions de fins a 20 persones, sempre mantenint les distàncies de seguretat, l'obertura de barres de bars i l'ampliació de l'aforament de les terrasses exteriors fins al 75%. A més, poden obrir tots els comerços el 50% de la seva capacitat i s'obriran centres recreatius, turístics, zoològics i aquaris, també amb la meitat d'aforament. També es poden fer activitats culturals en biblioteques i museus i activitats de lleure dirigides a joves i infants.
La renovació de 152 parcs infantils de tots els barris de la ciutat, planificada durant el mandat anterior, ha arrencat aquest matí al barri de la Roureda, en un dels 14 parcs que viuran una reforma integral. Des d'ara i fins a finals de novembre, l'Ajuntament intervindrà en un 60% del total de les àrees de joc sabadellenques, o en 67 àrees per fer-hi remodelacions parcials i en 71 per fer reparacions d'elements deteriorats. En total s'invertiran 1.600.000 euros i s'actuarà en una superfície de més de 8.000 metres quadrats.
Les actuacions del Parc de la Roureda, situat entre els carrers de la Molina i Rialp, són les primeres d'aquest pla, juntament amb la plaça de Vila Arrufat, al districte 1. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, ha explicat en què consistiran.
Sobretot el que busquen és aquest joc col·lectiu, per tant, per també potenciar doncs, que els infants juguin entre ells i elles, no tant només jocs individuals. També rehabilitaran tot el que són les escales d'accés, que també era una reivindicació de l'Associació de Veïns i del Barri. També reposaran els bancs i de cara a la plantació, que serà ara no a l'estiu perquè no es poden replantar arbres, però sí de cara a la tardor doncs, també es farà tota una replantació d'arbrat aquí per guanyar aquesta zona d'ombra.
La presidenta de l'Associació de Veïns de la Roureda, Mar Ramírez, considera una bona notícia pel barri que aquestes obres hagin arribat per fi.
És un projecte que feia temps que feia falta, que això ja ve de temps, ve de l'altra legislatura, i bueno, per fi es podrà fer i és una millora pel barri.
Les remodelacions integrals es faran primer aprofitant que aquests espais encara estan tancats arran del coronavirus. Les intervencions menors, per contra, es deixaran per d'aquí uns mesos.
Notícies vespre.
El Departament d'Interior canvia de destí als Mossos investigats per una presumpta agressió racista a un sabadellenc a l'espera de la resolució judicial. El jove ho havia denunciat a les xarxes i Sos Racisme ha fet públic aquest dilluns el cas. Els fets van tenir lloc el gener del 2019 en una localitat del Bages, quan en Gubi sortia de casa seva mentre la policia ja estava intervenint per un desnonament. Els agents el van tirar a terra, el van colpejar i el van insultar.
El conseller d'Interior, Miquel Buch, i el director general de la policia, Pere Ferrer, han acordat l'aplicació immediata de la mesura cautelar, fins que es conegui el resultat del procediment obert als jutjats de Manresa. Buch i Ferrer compareixeran a petició pròpia davant del Parlament per informar sobre les actuacions i les polítiques de no discriminació impulsades pels Mossos. L'agredit va gravar amb el seu mòbil com els agents li deien negre de merda, racista és poc o tu ets un mono. Aquesta és part de la gravació que va aconseguir fer.
Porque sois así, hermano. Sois unos racistas, te lo digo.
Sí,
porque sois negro, ¿no?
Sí, somos ordenados.
Correcto.
Ordenados.
Mírame la cara, mírame los ojos. Mírame los ojos.
¿Estoy mirando?
¿Sí? ¿Tú has visto alguna vez el demonio tan cerca? Sí, es lo más cerca que vas a ver el demonio.
Está bastante veces demonio, te lo digo.
¿Sí?
Por favor, tío.
No soy tu tío. ¿Tú me ves cara de que sea tu tío? ¿Me ves cara de familiar tuyo?
La mare del Bubis, Terra Ventosa, ha explicat a Catalunya Ràdio que el seu fill i quatre amics, tots quatre blancs, eren a una casa ocupada i al veure els antiavalots ell va marxar. La policia va convèncer els amics del Bubi que el fessin tornar per no emetre un ordre de cerca i captura. A partir d'aquí explica que es van succeir les vexacions i els maltractes en un aparcament. Reventós lamenta que els presumptes agressors racistes continuïn lliures i recorda que van amb pistola. Precisament tots sis es van acollir al seu dret a no declarar i van posar una contradenúncia que ja ha estat arxivada. El conseller de Treball, Afers Socials i Família, Shakir El Homrani, ha considerat inacceptables les declaracions racistes i ho vincula al racisme institucional.
No és ni acceptable ni tolerable. La setmana passada el propi comissari en cap va situar el que passa en tots els cossos policials. I en tots els cossos policials hi ha una mirada que a vegades està en la línia del que s'anomena racisme institucional, que pot ser en molts altres àmbits. En aquest país passa des de fa massa temps. I també recordo aquí una realitat d'un col·lectiu que sempre ha estat discriminat com el col·lectiu del poble gitano.
A TV3, El Homrani també ha dit que creu que els fets investigats són punibles. Sos Racisme dona suport a la família en el cas.
Més notícies del dia en format més breu. La sabadellenca Carme Forcadell es trasllada a la presó de Guadras, a Barcelona.
L'expresidenta del Parlament ho va demanar a la Junta de Tractament de Mas d'Enric, on estava empresonada fins ara. Forcadell ho va demanar per raons de vinculació familiar, segons el Departament de Justícia, per tal d'estar més a prop de Sabadell, la seva ciutat de residència habitual.
Més de 100.000 euros per millorar la conca del riu Ripoll en diversos municipis vallesans.
El director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Lluís Ridao, i el president del Consell Comarcal, Ignasi Jiménez, han visitat algunes de les intervencions que s'estan fent per enriquir les lleres del Ripoll. En el cas de Sabadell, les accions s'han concentrat en combatre les espècies invasores i reduir el risc d'inundacions. Del total de 122.000 euros del projecte, 8.000 s'han invertit al tram sabadellenc.
Detingut a Sabadell el líder d'una xarxa de tràfic de drogues que volia enviar a Eivissa 100.000 pastilles d'èxtasi.
Segons ha pogut saber Ràdio Sabadell, es tracta d'un ciutadà espanyol d'origen holandès d'uns 40 anys. Aquesta ha estat una operació conjunta de la Policia Nacional amb la Guàrdia Civil. L'arrest culmina així una investigació iniciada al març, quan la policia va tenir sospites que una nau industrial de la ciutat s'hi feien activitats relacionades amb el narcotràfic.
I avui han tornat a obrir els 138 punts de venda de l'ONCE a Sabadell.
Ho farà aplicant les mesures de seguretat pertinents. Albert Flamaric, director de l'ONCE a Sabadell, diu que portaran EPIs i gel hidroalcohòlic.
Ha atorgat a tots els venedors doncs, dels EPIs necessaris, mascaretes, guants, gel hidroalcohòlic, pantalles, etc., per aconseguir doncs, una protecció extra per aquells venedors que puguin ser vulnerables, no? Per tots els venedors, i a més aquells venedors que nosaltres considerem que poden ser més vulnerables, els hem traslladat de punt de venda.
Entre aquests es compten els que tenen problemes respiratoris o els que tenen el punt de venda davant dels centres sanitaris. A més, se'ls podrà pagar amb targeta. El coronavirus ha acabat amb la vida d'alguns afiliats a l'entitat.
En cultura, el sabadellenc Albert Pla ha fet aterrar un comando nord-americà en una esperpèntica missió de pau, per dir-ho d'alguna manera, a casa nostra. Això és el que ha descrit en la seva nova novel·la Espanya en guerra, la segona, que ha publicat també amb l'editorial Amsterdam, igual que la primera, Espanya de merda.
En aquesta incursió en la narrativa, Pla pren el conflicte català com a punt de partida per ironitzar i construir un relat vinculat a l'actualitat, però ha passat pels sedars d'un film bèl·lic nord-americà de traç gruixut. En una Catalunya autoproclamada independent, un comando de soldats desembarca al país per intentar sufocar la secessió, però no en tenen prou. Pla proposa una situació cruel i amb humor negre.
Bueno, és una situació esperpèntica, cruel, on hi ha humor negre a tope, no? Clar, sí, no... Sí, no, a mi tant me fot, vull dir que no tinc cap mena de ressentiment cap a ningú, simplement disfruto amb l'exercici de fer-ho i em desahogo.
En aquest sentit explica que tenia moltes ganes de matar els polítics, els banquers i els jutges en la ficció. L'artista polifacètic diu que l'escriptura és un mecanisme senzill per treure's de sobre projectes cars.
No, és senzill perquè comparat amb les altres coses que faig jo que són més complicades... Pues, si hagués de fer una pel·lícula seria complicadíssim de fer. En canvi, explicar una batalla en un llibre pues, no costa ni un duro, saps? Ni ha de passar per masterització, ni li han de fer arreglos, ni s'ha de fer assajos. Surt i llavors a mi és una manera de treure'm de sobre projectes cars que no tinc format.
Per Pla, el llibre no és més que una cançó que es va allargant. Amb el llibre acabat abans del confinament, han tomat aquests mesos assumint la condició de cantautor sense feina. Diu que ha escrit cançons, però que ara serà complicat poder-les ensenyar al públic. Aquest estiu podria actuar al Festival de la Porta Ferrada i al Cruïlla XXS sense confirmar de moment.
A partir del 8 de juny, el Mercat Central de Sabadell recuperarà el seu horari habitual de matins i tardes. Dilluns i dissabte de 8 a 14 hores. Dimarts, dimecres i dijous de 8 a 14 hores i de 15 a 20-30 hores. I divendres de 8 a 20-30 hores. I ja sabeu que les bones receptes comencen al mercat. Mercat Central de Sabadell. 90 anys al teu costat.
Sabem que ho heu passat malament.
Som conscients que el coronavirus ha posat les coses difícils.
Toca remuntar i ho farem tots junts.
A Ràdio Sabadell estem al costat del comerç de proximitat i volem ajudar a recuperar les botigues de casa.
Les nostres botigues.
Posem en marxa una campanya de publicitat gratuïta per tots els comerços de Sabadell.
Envia'ns una gravació de 20 segons on expliquis com és la teva botiga i el teu producte i nosaltres l'emetrem en blocs diaris.
Publicitat @radiosabadell.fm. És hora d'aixecar les persianes entre tots. Publicitat @radiosabadell.fm. Ràdio Sabadell estima el comerç local. Ràdio Sabadell estima Sabadell.
Escolta'ns també a través d'internet. En directe @radiosabadell.fm.
Moment per sortir fora de Sabadell i de la comarca i fer un repàs a l'actualitat més general. El Ministeri de Sanitat manté congelada la xifra de morts per coronavirus en 27.136, la mateixa que en els últims dies, i en registra 25 en l'última setmana.
Segons l'últim informe, des que va començar la pandèmia hi ha hagut 244.109 casos confirmats per proves diagnòstiques, 181 més que el total d'ahir i 40 diagnosticats el dia previ. En l'última setmana hi ha hagut també 94 hospitalitzacions i 3 ingressos en UCI a tot l'estat espanyol. Les funeràries sanitari reporten 4 nous morts per Covid-19 a Catalunya i hi ha 100 nous positius testats. La xifra total de víctimes arriba a les 12.457, mentre que els casos confirmats pugen als 69.674. Fins ara hi ha hagut 4.112 persones ingressades greus i actualment en són 82, les mateixes que fa 24 hores.
La defensa del president de la Generalitat, Quim Torra, ha presentat un recurs de súplica al Suprem, un recurs que demana que es deixi sense efecte la data del 17 de setembre prevista per l'alt tribunal per celebrar la vista pel recurs presentat contra la seva inhabilitació i que assegura que encara no se li ha comunicat.
La defensa considera sorprenent que s'hagi fixat una data temptativa quan encara no està resolt qui en serà el ponent. A més, també denuncia que no s'està respectant el torn de resolució dels recursos. El seu advocat argumenta que semblaria que existeix un especial interès en la celeritat amb què es pretén resoldre aquest recurs, com si aquest fos d'un especial que requereix major urgència que altres pendents de resoldre.
I l'Audiència de Barcelona ha decidit mantenir en llibertat provisional l'exprofessor dels Maristes Joaquim Benítez, condemnat a 21 anys i 9 mesos de presó per haver abusat sexualment de 4 alumnes menors d'edat entre el 2006 i el 2010.
Després de la sentència del TSJC, que va confirmar la pena imposada per l'Audiència de Barcelona, la Fiscalia i les diferents acusacions van sol·licitar que Benítez ingressés en presó provisional, però el tribunal ho ha descartat i ha decidit mantenir els condemnats en llibertat i amb les mesures que ja té vigents. La defensa de Benítez encara pot presentar un recurs de cassació davant del Tribunal Suprem.
Moment pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El Centre d'Esport Sabadell buscarà allargar la tendència dels últims anys per intentar ascendir a segona divisió. En 3 dels 4 últims play-offs sempre ha pujat un tercer classificat. Tot i això, la xifra total és relativament baixa. Pau Vituri, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Des de la introducció de l'eliminatòria de campions, ara fa 11 anys, només 5 dels 44 ascendits, un 11%, havien acabat tercers a la Lliga, una xifra que contrasta amb el 66% dels primers que han pujat amb aquest sistema. El 18% eren segons i només un 4% eren quarts. L'últim tercer que va acabar a segona divisió va ser l'any passat el Mirandés, de l'ara arlequinat Antonio Romero. Com el Lugo de Quique Setién, la temporada 2011-2012, tots dos en van tenir prou guanyant els 3 partits a casa. En aquesta llista també hi ha l'Elche fa 2 temporades o el Sevilla Atlético en fa 4 en una dramàtica tanda de penals on el també arlequinat Òscar Rubió va estar allà al travesser l'últim penal del Lleida Esportiu. Aquests són els dos únics casos, de fet, en què no van jugar cap eliminatòria contra un campió. I el primer precedent és el de l'Alcoyano, que pel camí es va creuar amb un Eibar que acabava de ser eliminat a mans del Sabadell a Ipurua. Amb aquest format express, els homes d'Antonio Hidalgo només hauran de jugar 3 partits i no 6 si volen ser a la categoria de plata del futbol espanyol. Mentrestant, l'equip s'exercita des d'avui en dobles sessions abans de passar definitivament als entrenaments amb la totalitat de la plantilla quan Sabadell passi a la fase 3 de la desescalada. El centre d'esports també té en ment concentrar-se a Marbella 3 o 4 dies abans de l'inici del play-off previst, recordem, pel 18 de juliol.
S'ha acabat l'angoixa al Creu Alta Sabadell en vol. Després de moltes setmanes d'espera, el conjunt arlequinat ha rebut aquest matí la confirmació que la temporada que ve jugarà a Primera Nacional, és a dir, a la mateixa categoria que l'Oar Gràcia.
Sabadell serà l'única ciutat del grup català amb dos equips i tot gràcies a la materialització de l'ascens dels creualtencs, primers classificats a Lliga Catalana en el moment de la interrupció de la competició. Per afrontar el nou repte amb garanties, el president de l'equip, Albert Bosch, ha anunciat quin pla té previst.
Un dels nostres objectius, i ho farem públic els pròxims dies, és farem una campanya de crowdfunding per aconseguir tots aquests diners i poder afrontar el Primer Nacional amb tranquil·litat. Perquè esportivament l'altre objectiu és no senzillament fer un any a Nacional. L'objectiu és establir-nos a Nacional i per fer això necessitem que econòmicament ser capaços i que després només depengui que la pilota entri o no entri.
Feia gairebé mig segle que el club no jugava a una divisió nacional.
I avui està sent un dia on els conjunts sabadellencs estan coneixent més detalls sobre el seu futur. També l'Amics del Pou, Nou Escorial, que ja té rival confirmat per al play-off d'ascens a segona B de futbol sala. Es tracta de l'Arenys de Munt. L'eliminatòria a partit únic tindrà lloc el cap de setmana del 18 de juliol, però encara no té seu fixa. Alejandro Guerrero és el secretari de la Lliga Catalana de Futbol Sala.
La nostra intenció és no implicar a cap dels 4 equips que participen pel fet d'intentar que sigui una seu específica de gestió de la Federació Catalana de Futbol. Per tant, no volem que, en el cas de que Sabadell ho volgués albergar, Amics del Pou hagués de carregar com a local amb cap gestió.
Torredembarra és una de les localitats que són amb més força. Menys d'un minut per dos quarts de vuit. És moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dilluns 15 de juny. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies en el 94.6 demà a partir de les 9 del matí amb el Cafè de la Ràdio. Que acabeu de passar un bon dilluns. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.